Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal? Aquests dies tenim els polítics espanyols bombardejant-nos amb el tema de la vivenda. Que si noves 12 mesures presentades per Pedro Sánchez, que si Feijóo presenta les seves, que si una empresa pública... Paraules, paraules, paraules. L'actual política de vivenda és inútil. És el principal problema dels espanyols. I ja no parlem de lo que diu la Constitució, allò de tot Espanya... Allò fa riure. Mirin, avui parlarem del poble més vell i el poble més jove de l'estat espanyol, que curiosament tots dos són a la província de Segòvia. El poble més vell es diu Ventosilla i Tejadilla, que ja té nom de poble vell, té nom com de iaio. Ja gairebé ningú recorda l'últim nen que va néixer a Ventosilla i Tejadilla, la localitat més vella de tot l'estat espanyol, amb una mitjana d'edat de 75 anys. El poble només té 17 habitants i n'hi ha dies que no es veu ningú pel carrer. I sembla que està condemnat a desaparèixer perquè ningú hi va a viure. En canvi, a Ontanares de Eresma, a uns 60 quilòmetres, no paren de néixer nens, perquè l'habitatge és més accessible per la seva proximitat a Segòvia. És el poble amb la mitjana d'edat més baixa d'Espanya, 34 anys. Actualment n'hi ha 1.600 habitants. Contrastos de l'Espanya rural. Amb una vivenda assequible i accessible, un poble és ben viu. Qui vol tenir fills si dediques més de la meitat del teu sou a pagar la vivenda o fins i tot dos terços del teu sou? Que s'hi fixin els senyors polítics, perquè una solució a la baixa natalitat seria que tinguéssim vivendes assequibles i també un sou digne. Aquí al nostre programa, al Carrer Major, aviat creixerà la família amb l'arribada del petit Pol, que l'estem esperant amb moltes, moltes ganes. Això és el Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem des d'ara i fins les 6, tot l'equip que el fem possible. L'Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, l'Adrià Duc, l'Adrià Recasens i l'Antonio Mellado. Al control tècnic tenim el Raúl Escarvajal i qui els parla, Toni Mateos, que no té fills ni en pensa tenir perquè no m'agraden els nens. Una vegada em vaig intentar menjar un i no em va agradar. Benvinguts.
La proximitat del Camp de Tarragona, Carrer Major.
Que no s'espanti la gent, no és canibalisme, no, és una broma que faig, perquè molta gent me diu: ai, que no tens canalla, que no tens canalla. Dic: no, no m'agraden els nens. Ai, per què no t'agraden? Doncs perquè una vegada me vaig intentar menjar un... Bueno, li vaig explicar aquest acudit amb una caixera de Mercadona i em va mirar amb cara estranya. Aleix Pérez, bona tarda.
Toni Mateus, bona tarda. No m'esperava, no m'esperava que faries aquesta broma en un context de passant la compra de la setmana.
Jo faig moltes bromes.
Mira, una caixera que...
amb una altra caixera de Mercadona, Mercadona. Una vegada, jo tinc uns daus en la meva butxaca, sí. Bueno, tinc un moneder i tinc uns daus de joc de rol.
Per si algun dia et surts, clar, mai saps quan hauràs de fer, hauràs de tirar
no saps
un
delín. No
mai saps quan hauràs de tirar una tirada de pífia, no?
Ah, exacte. Pues vaig obrir el moneder perquè em diu 25,62. Dic: calla, que em sembla que tinc la 62. I va caure un dels daus d'un 20 cares de jocs de rol. I la noia es va quedar així mirant, va caure allà la cinta transportadora de menjar, i li dic: mira, un 9, no te mataré. No li va fer gens de gràcia tampoc aquest acudit a la noia. És que no m'entenen, no entenen el meu humor. Després trauré el Dau i veurem. El Dau m'ha dit que hem d'anar amb les notícies, que ja ens espera el primer convidat. Sí.
Ja hem costat allà amb les notícies i començam amb una de bona més, Toni Mateus, i és que les obres entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders han assolit el 70% d'execució i encara han arrejat la seva darrera fase. Aquesta actuació, recordem, que consisteix a adequar aquest tram del corredor mediterrani a l'ample internacional per implantar en totes dues vies el tercer fil, el qual permetrà la circulació de trens i d'ample estàndard ibèric. Aquests treballs estan executant segons el calendari i es preveu restablir la circulació d'aquest tram el pròxim 3 de març.
Per altra,
no canviem del tema de mobilitat i del tema ferroviari perquè la plataforma Mercaderies per l'Interior elevarà la seva queixa al Comitè de Peticions del Parlament Europeu després que la Cambra Europea hagi admès a tràmit per la via d'urgència la seva reclamació. Un altre dels temes al dia també són els ajuts a l'impacte dels fons nuclears de 2024, que s'amplien en 3,8 milions d'euros i arriben a 22 projectes. Els ajuntaments rebran també la segona bestreta del 2023 a partir de vendre's i tindran més temps per executar les accions. També en tema econòmic, l'índex de preus de consum al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha pujat 3 dècimes al desembre, tancant el 2024 russant el 3%. Pel que fa als preus, continuen carint-se l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles, arribant a gairebé al 9,1% de variació anual.
Que raro, no? Que s'acareixi l'habitatge, l'electricitat, el gas... És molt estrany tot això, molt, sí. molt estrany.
Coses que també deixem a l'aire, com també que les plantes químiques de Tarragona estan només al 70% de producció. L'EQT considera que el full de ruta de la descarbonització està ben enfocat, però reclama més ajuts de les administracions. En un context en el qual també recordem una cinquantena de persones van recordar ahir les víctimes de l'accident d'Iqoxe i també van aprofitar per reclamar més seguretat. La concentració va estar convocada pels sindicats de Comissions Obreres i la UGT, a més entitats veïnals i ajuntaments del Camp de Tarragona, que també hi han donat suport.
Més notícies.
També l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també rebran una subvenció de 93.000 euros del Servei Català de Trànsit. Aquests diners serviran per finançar la implantació d'una zona d'estacionament regular gratuït controlat per càmeres amb un tram de la Via Augusta.
Fantàstic.
I acabarem també que t'apuntis una detallada amb el permanent vermell el 22 de març, en el qual 19 teatres de les comarques de Tarragona participaran en la segona edició de Cap Butaca Buida, una iniciativa impulsada per Adetka i que pretén omplir els espais escènics i batre rècords d'assistència. La butaca gegant, el símbol de la campanya, ha iniciat aquest matí la seva gira a la plaça Corsini de Tarragona.
Doncs com has dit, Aleix, apuntem aquest 22 de març a aquests 19 teatres de les comarques de Tarragona que participen en aquesta segona edició del Cap Butaca Buida. Nosaltres continuem aquí al carrer Major i d'aquí una estoneta, ja ho saben, més informació en el tram informatiu del nostre programa. Aleix, gràcies, una abraçada, fins després.
Una abraçada, Toni Mateus. Adeu.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen...
El Departament de Justícia de la Generalitat impulsa la investigació sobre les fosses comunes de la Guerra Civil al Camp de Tarragona. A finals d'any es va presentar dos estudis que aprofundien en l'estudi d'aquestes fosses. Avui tenim els autors d'un d'aquests estudis. Tenim l'historiador Axel Baiget als estudis d'aquí de Ràdio La Selva, al qual saludem. Axel, molt bona tarda.
Ui, espera't.
Bona tarda, Axel.
Bona tarda, ara sí.
I al telèfon tenim a la historiadora Anna Pastor, que també és autora d'un d'aquests estudis. La saludem. Anna, bona tarda.
Molt bona tarda.
31 noves fosses comunes. On i com s'han localitzat, Axel?
Doncs, bàsicament, aquest treball abastava tot el que era l'àmbit geogràfic del Camp de Tarragona. I llavors la localització, doncs, a partir de fonts documentals, de memòria oral i bueno, d'un treball d'aprofundiment amb recerca d'arxius, recerca de persones que potser encara eren coetànies el 1939 i que, per tant, podien aportar informació sobre que potser algun familiar d'ells havia enterrat alguna persona en algun lloc i, per tant, feina de formiga d'anar fent buidatge amb tots aquests arxius.
Anna, quant de temps has estat preparant aquest estudi?
Doncs aquest estudi el vam començar a elaborar al març del 2021 i va tenir aproximadament 10 mesos d'elaboració, sobretot de recerca. Després de la recerca, que vam dur a terme en diversos arxius, tant a nivell local com a nivell estatal i a nivell militar, vam procedir a la redacció de l'informe tècnic, que és el que avui ha alimentat el mapa de fosses, que és el que trobeu al mapa de fosses i repressió de la Generalitat.
L'estudi del qual són autors tant l'Axel com l'Anna, en un principi tractava sobre uns maquis, no és així, Anna?
Sí, de fet, bueno, l'Axel i jo vam treballar en els dos projectes, tant en el de fosses del Camp de Tarragona com en el dels maquis, i de fet el treball vinculat als maquis és fruit, diguem-ne, del de fosses. Quan vam començar a redactar, a fer l'informe tècnic vinculat a fosses del Camp de Tarragona, ens vam adonar que hi havia dos enterraments individuals vinculats a la partida guerrillera dels teixidors, i ens adonàvem que donava per fer una investigació pròpia, perquè la història dels teixidors no havia estat explicada, no havia estat documentada. I vam comentar això amb la Direcció General de Memòria i ells es van mostrar interessats per saber més sobre aquest grup guerriller i sobre la localització, la geolocalització d'aquests enterraments, i ens van encarregar un estudi posterior.
I les fosses comunes, d'aquí si parlem de la Selva del Camp, l'Axel és un expert d'aquesta fosa comuna, que ja es parlava d'aquesta fosa en un documental, el fantàstic documental de Canal Camp, El por al cel. Com va començar tot això, Axel?
Doncs sí, bàsicament la recerca que vaig començar a fer jo i que després ens va permetre conèixer-nos amb l'Anna Pastor va ser una recerca a través d'una frase que ens va comentar un testimoni oral amb el documental que comentaves, De por al cel, que ens va comentar simplement de que tota la gent que moria a l'hospital, que van portar a l'hospital civil, que van traslladar de Reus aquí a la Selva durant la guerra, durant el 1938-39, doncs tota la gent que moria allà, en paraules textuals, deia, els enterraven en una séquia i au, no? I a través d'aquesta frase vaig començar a fer tota una recerca a nivell de registre civil, a nivell de documentació de l'arxiu tan propi de l'Hospital de Sant Joan com també de l'arxiu local d'aquí a la Selva del Camp, i vaig començar a fer aquesta recerca, una recerca que tenia a mig fer, i és en aquest moment quan l'Anna Pastor es posa en contacte amb mi informant-me d'aquest projecte que estava fent ella a través de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, i a través d'aquí comencem a ampliar més aquesta informació que ja teníem una mica treballada de la fossa d'aquí a la Selva del Camp.
A la séquia, com diuen, hi hau. Anna, quantes persones calculeu que hi ha en aquesta séquia, en aquesta fosa comuna d'aquí de la Selva?
Si no m'equivoco, l'Axel té les dades millor, eren 148 persones enterrades a la Selva.
148 persones enterrades en aquest espai de la fossa del cementiri de la Selva del Camp. D'on venien totes aquestes víctimes? Van ser, com ha dit l'Axel, de l'hospital, no?
Sí, bàsicament és això. Quan es trasllada a l'hospital al febrer de 1938 al convent de Sant Rafel, doncs tots els que morien... per tant, és d'un hospital civil, són persones civils, no són militars, que és un fet també propi d'aquesta fossa, o destacable d'aquesta fossa. Doncs totes les persones que morien, en molts casos, les famílies, estem en un període de guerra, no podien permetre's el fet de tornar a traslladar el seu familiar cap al seu poble. Estem entenem que l'hospital era un hospital intercomarcal i que, per tant, abastava un gran territori geogràfic, des de la Conca de Barberà fins també a algun poble de les Terres de l'Ebre. Per tant, tots els malalts d'aquestes poblacions venien aquí al municipi. Si morien, no podien pagar el retorn del cadàver cap a la seva població i, per tant, els enterraven aquí a la fossa. També hem pogut documentar algun cas d'alguna defunció per bombardeig de Reus i també de Tarragona, i per tant també tindríem aquests casos més excepcionals, que serien sobretot els primers mesos d'ús d'aquesta fossa comuna.
Anna, que important és el testimoni oral, el patrimoni de la paraula, que com ha dit l'Axel, doncs, arrel d'aquestes paraules d'aquest Salvatà, doncs es va començar a investigar. És tan important, no, aquest testimoni oral, que lamentablement a poc s'està perdent, perquè ja van morint les persones.
Totalment, i de fet, d'ençà que vam començar la recerca el 2021 fins enguany, ja hem pogut saber que algunes de les persones que ens van donar informació vinculada a la localització de fosses ja han mort. És a dir, que anem tan tard que fins i tot uns mesos de diferència canvia la possibilitat de poder localitzar l'emplaçament d'una fossa, que és quelcom dràstic i dramàtic, si ho tenim en compte que aquestes persones porten totes aquestes dècades enterrades en llocs completament irregulars, sense rebre la sepultura digna que mereixen, i que hi ha tants familiars que encara estan en cerca de persones que han desaparegut, no? Independentment d'això, del dol de les famílies, és una qüestió de dignitat també cap a nosaltres com a poble, no? El fet de que puguem tenir dignificades aquestes fosses i enterrades dignament aquestes persones.
Anna, en els dos estudis que van presentar al Departament de Justícia, n'hi ha moltíssimes, moltíssimes entrevistes i moltíssims, moltíssims testimonis, cert?
Sí, de fet, tant a nivell documental com a nivell de memòria oral, el gruix de la nostra feina va ser fer tota aquesta feina de documentar la memòria que queda a les portes, darrere de les portes del Camp de Tarragona, com deien amb l'Axel Baget, no?, que hi ha una part de la recerca que s'ha de fer als arxius, perquè és inevitable. No podem deixar de banda aquesta informació, perquè a més el franquisme, dintre d'aquesta lògica perversa de la dictadura, deixava constància de molts dels seus crims i constància documental, molt ben documentada, de fet, i hem de consultar aquests documents. Però hi ha moltes històries que només queden en la memòria de descendents de persones que o bé van participar d'aquests enterraments o bé van escoltar el poble on es duien aquests enterraments. I quan parlem d'enterraments parlem de repressió, però la repressió no s'atura només en les persones que estan a les fosses, en les persones que van ser assassinades, sinó que el silenci que just ens heu obert amb aquesta cançó de Raimon sobre que parla del silenci, no? Doncs el silenci també és una prova de la repressió ideològica a la que va ser sotmès el nostre territori.
Després de la presentació de l'estudi, ara la fossa comuna de la Selva i d'altres totes aquestes que s'han trobat, tota la gran quantitat de fosses que s'han trobat, aquestes formen part ara del mapa de fosses comunes de la Generalitat de Catalunya que podem trobar en la plana web. Com és aquest mapa, Axel?
Doncs és un mapa interactiu on tu t'aproximes a la zona geogràfica que t'interessa, doncs, documentar alguna de o interessar-te per saber si hi ha alguna de les fosses, i un cop t'acostes al poble van sortint com petits puntets, clicant allà, sobretot l'enllaç de la fitxa tècnica de cada una d'aquestes fosses, que és bàsicament un buidatge de la informació del treball que es va presentar al Servei de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya.
I ara? Ara què? Ara què cal fer amb aquesta fossa comuna de la Selva i les 31 fosses comunes que s'han localitzat? Axel, sí.
Bàsicament, penso que el que ara s'ha de fer és pressionar les institucions perquè realment vegin aquest fet, el fet de començar a inhumar un cop s'ha fet un estudi, o simplement també ampliar potser una mica l'estudi de cada una d'aquestes fosses per poder començar a inhumar aquestes fosses. És un treball delicat, és un treball que vol molt temps, però sí que penso que hem de pressionar perquè realment es duguin a terme més inhumacions. Sí que en els últims anys s'ha ampliat aquest nombre d'inhumacions de fosses, però és important que és el que deia l'Anna, no? Cada cop anem amb el temps, se'ns tira més a sobre, i per tant és més important que destinem efectius en fer totes aquestes inhumacions.
Tota aquesta feina, Anna, cal assenyalar on són les fosses, i també, doncs, com no oblidar-les i, sobretot, dignificar-les.
Sí, dignificar-les i també entendre què ens diuen aquestes fosses. És a dir, no quedar-nos només amb la informació directa. És a dir, quan trobem una fossa, ens preocupem d'intentar saber si és possible o no identificar el cos que alberga. No? Un cop es du a terme aquesta exhumació, es fa aquest contrast d'ADN amb el banc d'ADN per saber si hi ha la possibilitat d'entregar aquestes restes a algun familiar, a alguna persona que l'estigui buscant. Tanmateix, això és poc. Poc tenint en compte tota la informació que ens pot donar una fossa. Perquè una fossa i l'emplaçament on està ubicada ens parla de com va ser el procés repressiu en aquell poble, per exemple. Saber qui va cavar aquella fossa també ens parla d'aquesta pressió que es va exercir sobre les persones del poble. Quan busquem informació a documentació paral·lela a la creació de la fossa, ens adonem de que en molta d'aquesta documentació també es nombra quines persones del poble havien fugit, és a dir, quines persones del poble s'havien exiliat. Tota aquesta informació s'ha de rescatar també quan es rescata una fossa. Jo trobo que, com estic d'acord amb el que deia l'Axel, que procedir a les exhumacions és quelcom indispensable, però també crec que s'hauria de parlar a la joventut dels pobles, als infants del poble, d'aquest episodi repressiu del seu territori. Perquè nosaltres hem documentat 31 fosses noves, però n'hi ha moltes. I, de fet, si amb el mapa interactiu viatges, diguem-ne d'alguna manera, pel territori català, veuràs que hi ha fosses de molts tipus i cada una parla d'alguna història, d'algun episodi vinculat a la Guerra Civil i al primer franquisme, ja sigui de violència repressiva, ja sigui com el que comentava l'Axel, de hospitals ubicats, civils o militars, ubicats al nostre territori en emplaçaments que avui dia ni tan sols sabem que es van fer servir amb aquests fins o que es van col·lectivitzar, etc., com fosses, per exemple, de retirada, fosses de soldats que estaven emprenent el camí cap a l'exili, que també ens parlen d'aquest procés.
O coses tan al·lucinants que m'ha vingut, quan estava preparant el guió del programa, m'ha vingut a la memòria de l'Institut Baix Camp. En la zona de l'Institut Baix Camp hi havia un pou, quan jo anava, i deien aquí n'hi ha morts, aquí n'hi ha morts de la guerra. És així, no, Axel?
Sí, és una fossa que ens va cridar com molt l'atenció, perquè està ubicada doncs, al centre de Reus.
Al centre de Reus.
I justament doncs, actualment hi ha l'Institut Baix Camp. És el pou, justament fa dos dies me sembla que es va fer un article sobre aquesta fossa que la va fer el Salvador Palomar, que li deia el pou de la mort, i relata aquesta repressió que es va viure a nivell de camps de concentració franquistes. Aquesta fossa, bàsicament, s'hi llançaven els assassinats amb el camp de concentració franquista que es situava a l'actual, amb aquell emplaçament, que era l'Escola del Treball, i que, per tant, és un desconeixement que es té com a ciutat i que penso que Reus ha de fer un pas endavant per encara més poder documentar més aquesta fossa i llavors una mica el que comentava l'Anna, no? Fer molta pedagogia i després també l'exhumació de les persones que estiguin enterrades en aquesta fossa.
Exhumació i identificació, que serà molt complicat tot això, no, Anna?
Sí, bueno, de fet, aquí nosaltres, com a historiadors, ens encarreguem de la feina prèvia, que és la feina de documentació, que és la que hem fet fins ara, i la Direcció General de Memòria és qui s'encarrega ara d'aquesta segona fase, que és la fase d'identificació i d'entrega de restes a les famílies. Sí, en aquest cas nosaltres no podem parlar perquè realment sabem quines són les passes, però no participem d'aquest procés. Nosaltres estem en la fase inicial, que és la de trobar i documentar i buscar memòria d'aquestes fosses.
I jo, com a amant dels còmics, us recomano un del Paco Roca, que es diu El abismo del olvido, l'abisme de l'oblit, que parla sobre les fosses comunes, la vida d'una tal Pepita a la Comunitat Valenciana, recomanadíssim. Com a historiadors, us encantarà aquest treball que va fer el Paco Roca i que el recomano a l'Axel i a l'Anna. No sé si el coneixeu, aquest de l'Abismo de l'Olvido.
No.
Sí, m'encanta.
Sí? Demaneu-lo a la biblioteca, demana-la a la biblioteca, ara baixes aquí la biblio d'aquí de la selva i dius, m'ha recomanat el Toni un que es diu L'Abismo de l'Olvido, i te'l busquen i és al·lucinant aquest còmic del Paco Roca, i també és al·lucinant el treball que fan historiadors com els que hem tingut avui aquí al nostre programa, a l'Axel Baget i a l'Anna Pastor al telèfon, als quals tots dos els hi volem donar les gràcies i felicitar-los per la feina que fan i encoratjar-los a continuar treballant així. Axel, Anna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
Gràcies.
Moltes gràcies, salut.
Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
Doncs continuem aquí al Carrer Major, continuem el programa de les 6 emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local, no ens oblidem de la xarxa. I abans parlàvem del Cap Butaca Buida, doncs nosaltres anem a parlar de teatre, de teatro, de la gent de la Sala Trono, que han presentat la seva temporada del 2025. I si parlem de Sala Trono, doncs hi ha el Joan Negrier per allà, sempre. Ens ho explica tot això el nostre estimat home de la furgoneta, l'Adri Aduc, al qual saludem. Adri, bona tarda.
Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui estem aquí al Teatre Magatzem, la casa, la nova casa ja des de fa uns mesos, però de la Sala Trono, i és que hem vingut precisament a parlar sobre això, sobre la nova temporada que ha presentat avui la Sala Trono. I per parlar sobre això, qui millor que tenim aquí el seu director, el Joan Negrier. Bona tarda.
Què tal, com esteu?
Molt bé. Conta'ns una mica què és el que hem presentat avui, aquesta nova temporada, en què consisteix, què és el que ens oferiu en aquesta temporada.
Doncs mira, estem, evidentment, presentar temporada nova és sempre motiu de felicitat màxima, no? I en aquest cas, doncs, aquí al nou espai que ens acull, el Magatzem, segona part de la temporada d'hivern i primavera, aquí a la Trono Magatzem, com deia. En un moment superimportant perquè, com sabeu, acabem de fer públic des d'ADETCA, l'Associació de Teatres de Catalunya, que la temporada passada ha sigut la temporada de més públic de la història del teatre català, passant els 3 milions. Per tant, crec que en aquest bon moment del teatre català, presentar temporada, com deia, sempre és motiu de felicitat. Dit això, doncs, hem presentat 11 espectacles des del 31 de gener fins al 2 de juny, d'acord, amb una part important que és les produccions pròpies, produccions locals, tres companyies tarragonines, 100% tarragonines, estrenaran producció aquí, al nou Trono Magatzem, i hem separat els mesos per temàtiques. El mes de febrer l'hem titulat Les noves masculinitats, quatre espectacles de creació masculina des de diferents àmbits d'aquest concepte que a vegades pot ser molt tòxic, i el mes de març, doncs, tot de creació femenina per presentar això, un univers femení de creació, i rei, esperem que sigui del gust de tothom.
Molt bé, no sé si es pots comentar una mica d'alguna d'aquestes obres, d'aquestes que teniu previstes, destacar-ne alguna?
Sí, home, el que sempre ens agrada destacar és que la Sala Trono, a part d'exhibir, produeix, com sabeu, i ens fa molta il·lusió dir que el 16 de maig estrenem la nova producció de la Sala Trono, que es dirà La mare, el dimoni i jo. És un text de l'Oriol Grau, és un monòleg autoficcionat sobre la vida artística d'aquest tarragoní il·lustre que és l'Oriol Grau, acompanyat del Roger Conesa a escena com a músic, dirigit pel gran Roberto G. Alonso, i per tant, com deia, producció 100% tarragonina amb un equip artístic on hi ha un espai de la Mariano Roger, unes llums del Pijo, un vídeo de l'Albert Rué, tot, com deia, producció defensant el talent tarragoní i que, com deia, és una nova producció de la Sala Trono. També la companyia cooperativa Àcrida estrenarà la seva primera producció, que es diu El noi de la mare, i també hem de dir que el Jesús Blanco vindrà a casa nostra per presentar el seu nou espectacle, que es diu Gozo.
Molt bé. Una Sala Trono que, com sempre, i com comentaves, sempre aposta pel talent tarragoní, per la gent d'aquí de casa, però també oberta a altres propostes i gent que ve d'altres llocs aquí a presentar els seus espectacles, les seves obres aquí a la Trono.
Sí, vull dir, sempre la Trono, com diem, no és un espai que acull el teatre contemporani català, no? Allò que realment està passant i funcionant, doncs, espais de Barcelona o d'arreu de Catalunya, però també hem de dir que visitem altres espais, en aquest cas ve doncs, el Chema Trujillo des de Baracaldo a presentar a Ela, que és un monòleg sobre la monarquia borbònica, sobretot amb molt d'humor. Els que sou antics de la trona coneixereu el Chema Trujillo perquè va venir fa molts, molts anys amb No me hables de Felipe V, no recordo ni l'any, però que era una meravella. I també, per exemple, acollim el Somni Produccions de Mallorca amb el Sergio Baos, un dels dramaturgs mallorquins més importants i més premiats ara mateix, amb Paradís, per exemple. No? Vull dir que sempre estem mirant més enllà de casa nostra.
Molt bé. I ara que ja han passat uns mesos des de que us heu instal·lat aquí al Teatre Magatzem, no sé com valores aquesta estància, diguem, aquí, aquests mesos, com han anat i una mica quina valoració fas d'aquests mesos?
Home, doncs he de dir que els canvis, no, jo sempre els veig com per bé, els canvis per mi sempre és una cosa positiva. Venir aquí va ser un gran esforç, però hem d'agrair evidentment a la cooperativa que ens acollís en aquest espai, que ens fa retornar als orígens de la Sala Trono, aquests orígens del teatre de proximitat, de petit format, no, i que realment ha costat, he de dir, no, l'arrencada, però que finalment, no, hem agafat ja el ritme, no, d'aquest públic fidel que tenim de la Sala Trono, que ve cada cap de setmana a omplir aquest espai tan meravellós.
Molt bé, i tornant a la temporada que presentem ara, no sé una mica quines expectatives us heu marcat, si és que us les heu marcat, de públic, de gent, que espereu que de la rebuda de la gent?
Nosaltres sempre a la Trono paquem per defecte. És a dir, mai per excés. Sempre pensem que no vindrà tanta gent i al final acaba venint gent, o sempre... Bueno, mira, no sé si és una modèstia, no sé com dir-ho, però és així, no? En aquest cas, no ens plantegem mai cap objectiu en concret. Com deia, no? Estrenar produccions pròpies sí que podríem dir que potser ho és, no? Perquè crec que és la nostra finalitat com a productora de teatre. I el públic, doncs, que vingui el públic, que és com aquest, sí que diria també que és potser un dels punts que sempre remarquem, no? Perquè les companyies aquí ens diuen i ens remarquen que estan molt ben cuidades i que els agrada molt venir a la Trono pel tracte que reben, i el públic també, no? Per aquest acolliment que tenim i aquesta cosa de proximitat i familiar que no volem perdre. Crec que són els únics secrets. A partir d'aquí, doncs, que vingui la gent que vulgui, que les produccions puguin girar tant com puguin.
Joan, ja quasi per acabar, com a director de la Sala Trono i que porteu tants anys fent aquesta tasca i amb tant d'èxit, com es fa això? Com s'aconsegueix tants anys portant cultura, portant teatre aquí a Tarragona, apostant pel teatre tarragoní i com ho aconsegueix? I fidelitzant també, com comentaves abans, tant aquest públic.
Bueno, doncs creient-hi molt, nosaltres hi creiem molt, no? Estem aquí des de fa ja uns quants anys perquè creiem molt que Tarragona té moltes possibilitats i que hi ha un públic que vol veure aquest tipus de propostes. Realment pensem que la ciutat ben aprofitada pot donar per molt, i cada vegada crec que es demostra més. Som un equip que evidentment doncs, intentem, no? doncs que tingui la mateixa il·lusió que tenia jo el primer dia, perquè sóc com el més antic de l'equip, i res, treballant-hi molt, moltes hores, dedicant-hi molt temps, fent molta carretera, perquè jo crec que en tenim molta de carretera, però és això, la il·lusió, no perdre-la mai, 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 i pensant que Tarragona doncs, té moltíssimes possibilitats.
Aprofitant que avui també s'ha presentat la iniciativa de Cap Butaca Buida, amb la que la Sala Trono també hi participa, explica'ns una mica en què consisteix aquesta iniciativa de Cap Butaca Buida, que es fa a tota Catalunya.
Clar, això és una iniciativa que neix des d'ADETCA, de la qual també ara em trec el barret i me'l poso. La Trono forma part de la Junta Directiva de l'Associació de Teatres Privats de Catalunya, i que l'any passat vam tenir aquesta idea d'avançar en una Diada Nacional del Teatre a Catalunya. Un dia a l'any intentem que tots els teatres de Catalunya, o la majoria, doncs, no es quedin sense cap butaca buida. I vam començar l'any passat, com dèiem, 145 teatres, que van vendre 55.000 entrades en un sol dia, i enguany, a partir d'ara, ja en portem més de 185. Això vol dir que va ser una gran iniciativa, que la gent s'hi ha sumat i que, per tant, enguany això encara està creixent. Serà el dia 22 de març, aquí a la Trono tindrem una companyia de creació femenina, perquè està dintre del mes de març, i intentem que tota Catalunya aquell dia, doncs, com deia, estigui plena de públic i que, per tant, intentem instaurar la Diada Nacional del Teatre Català.
Molt bé, Joan Negrier, moltes gràcies. per la tasca que feu aquí des de la Sala Trono i per aquesta entrevista. Moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre, pel recolzament que ens doneu.
I res, això és tot. Vosaltres ja sabeu, durant tot el 2025, fins al juny de moment hem presentat avui la temporada, a la Sala Trono teniu espectacles d'allò més variats i per a tots els gustos. Ens veiem en la propera Furgo. Adéu!
Gràcies, Adri. Gràcies també al Joan Negrier, que sempre atén els micròfons del carrer Major quan el necessitem. Doncs mirin, ja ho saben, la nova programació de la Sala Trono i també aquest cap butaca buida del qual parlarem aquí al carrer Major.
Carrer Major és proximitat.
Amb la música així de chill out, nosaltres anem a parlar de vins i ho fem doncs cada 15 dies amb diverses deos del territori. Avui tenim la trucada amb la propietària del celler Carlània de Barberà de la Conca. A l'altre costat del fil telefònic tenim a la Sònia Gomà, la propietària d'aquest celler, a la qual saludem. Sònia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Carlània Celler és un celler familiar. Qui formeu part d'aquest projecte i com vau començar?
Bueno, sí, Carlània. De fet, és Carlània. És Carlània Celler.
Carlània, perdona.
Sí. Sí, de fet, el celler és un projecte familiar i està format bàsicament pel meu marit, pel Jordi i jo. I els nostres dos fills, tot i que ells, doncs, bueno, puntualment ens ajuden, no?
Mm-hmm. Què vol dir Carlania?
Carlania. Vale, a veure, mira, t'explico. Carlania és un nom que ve dels templers, de l'època templera. Aquí a Barberà de la Conca tenim un castell templer del segle XI-XII, i en aquells... el personatge que en aquells temps gestionava els dominis del castell, se n'hi deia el Carlà. Val? I les terres d'aquest senyor, del Carlà, eren les Carlanies. Mm. I és d'aquí que ve el nom del celler. Perquè nosaltres treballem en una de les Carlanies, de fet el celler està en una de les zones d'una Carlania de Barberà, i vivim en una altra. Llavors, doncs, bueno, estava clar que el celler havia de tindre aquest nom.
Eren terres familiars, si tinc ben entès, de la vostra família,
bueno,
no,
Sònia? Sí. De fet, allà on està el celler ubicat eren les Carlanies aquestes que et deia. Les terres familiars són les vinyes, que les vinyes sí que són vinyes familiars de fa molts i molts anys.
Què caracteritza les vostres vinyes?
Bueno, nosaltres som un celler petit. Com t'he dit, és un celler familiar, tenim terres de la família de fa molts anys i el que ara actualment ens caracteritza com a celler és que bueno, nosaltres som un celler que fem una viticultura biodinàmica i a part elaborem vins sense additius. I sobretot una de les característiques crec jo que doncs, bueno, que més ens arrela aquí la terra, és que utilitzem molt la varietat Trapat, que és la varietat autòctona d'aquí, de la Conca.
Mm-hmm. Vins naturals. Parla'ns dels vostres vins. Teniu blancs, teniu negres, teniu també un ancestral.
Sí. Nosaltres fem un parell de vins blancs, un ancestral que també és blanc, i després tenim tres negres. La majoria d'ells estan elaborats amb aquesta varietat que et dic, que és el Trapat. Alguns d'ells són monovarietals, com el rosat, el dos negres, són 100% Trapat, i després els altres són cupatges. Per exemple, el blanc, el Sant Pere, és un cupatge de Macabeu i Trapat, és a dir, una varietat blanca i una negra. I després tenim un altre vi, que és un vi brisat, que està fet únicament emparellada, que és el Random.
Mm-hmm. Destaques molt la presència del Trapat en els vostres vins. Com has dit tu, un tipus típic de la Conca. Com són els vins amb aquest tipus de raïm, amb el trepat?
Bueno, els nostres vins són vins que realment identifiquen molt l'anyada i sobretot doncs, la varietat aquesta, no? El trepat, que és una varietat doncs, molt subtil, és molt afruitada, és una varietat molt desconeguda. Val? Aquí sembla que tothom la coneixem, no? Però surts d'aquí de la Conca i realment és la gran desconeguda, no? És una varietat que fa uns vins molt delicats i molt especiats, que d'aquí ve una miqueta la característica d'aquesta varietat, no? Que són uns vins especiats. I llavors, doncs, bueno, la fa diferent realment, sobretot amb els vins negres.
Uh-huh. És una secció que fem amb la DO Conca i la DO Tarragona, però vosaltres no formeu part de la DO Conca, Barberà. Per què?
Vale. No, actualment no estem formant part de la DO, de la denominació d'origen. Sí que és veritat que nosaltres vam començar el 2007. Nosaltres, doncs, bueno, érem pagesos, sabíem fer raïm, però veníem el nostre raïm a la cooperativa i el 2007 vam començar a elaborar vins, però no érem uns entesos, o sigui, no en sabíem, no? I quan vam començar, doncs, el primer que vam fer va ser, doncs, adreçar-nos a la denominació, assessorar-nos, i sí que vam començar formant una part, no?, d'aquesta denominació d'origen que tenim aquí a la Conca. Vam començar formant una part el de l'any 2007, però a poc a poc nosaltres vam començar i vam decidir anar fent uns vins una mica diferents, sense intervenir-hi gaire i sense posar-hi masses additius. Llavors va arribar un punt, el 2015, que vam decidir doncs, ja fer vins sense cap tipus d'additiu. Val? Són vins que actualment algú els hi diu naturals, no? Uh-huh. Nosaltres preferim dir-li doncs, que et fem vins sense additius. En aquell moment, nosaltres encara estàvem a l'ADO, però què passa, no? Que si formes part d'una ADO, tu, doncs, els teus vins han d'estar dins uns paràmetres, no?, que l'ADO et marca, no?
Sí.
I són uns certs paràmetres de com ha d'estar el vi analíticament i sensorialment, no? I llavors, doncs, bueno, va arribar un moment que nosaltres sí que estàvem a l'ADO, però els nostres vins no encaixaven dins aquests paràmetres, no? Llavors vam decidir el 2015 deixar-ho, deixar de formar-ne part, i va ser una decisió, no? Com moltes altres pots prendre tu en la vida o en el negoci o on sigui, no? I vam decidir doncs, seguir el nostre camí i fer uns vins sense intervenció, sense posar-hi additius, perquè sí que és veritat que quan tu estàs, doncs, això que et deia, no?, en una DO, doncs hi ha certs paràmetres que has de complir i si no els compleixes, doncs aquell vi doncs, no te'l qualifiquen, no? Llavors doncs, vam decidir sortir-ne, val? Per aquest motiu.
Ah, com he dit, sou un celler petit, sou un celler familiar, però que us obriu al món, perquè aquest Nadal heu participat al, a veure si em surt bé, Catalan Food Christmas Tasting New York City, un esdeveniment organitzat per Prodecat, no? Al prestigiós Institute of Culinary Education de Nova York. Com va anar aquesta experiència?
Bueno, sí, això són accions de promoció que en aquest cas Prodeca ens va brindar i nosaltres vam acceptar doncs, de col·laborar-hi junt amb el nostre importador dels nostres vins als Estats Units. I és una acció comercial com se'n fan moltes altres, no? El que passa que, bueno, sí que sobta que un celler petit com nosaltres doncs, puguem estar-hi, no? Presents. I sí, bueno, va ser una experiència com moltes, no? D'aquestes, no? D'obrir-nos al món i sobretot doncs, això que et deia, no? Encara que nosaltres no estiguem dins d'una DO, sí que estimem molt el nostre territori, no? I en fem bandera, no? Fem bandera del trepat, fem bandera de la Conca i això és el que vam anar a fer allà.
Uh-huh. A banda dels Estats Units també feu fires per la comarca. Quines són les properes cites?
Mira, doncs ara tenim una fira el cap de setmana del 24, 25 o 26, no sé si ho dic exactament bé les dates, és aquell cap de setmana.
25 i 26.
25 i 26, sí.
Si agafem el divendres també és 24, clar.
Sí, sí, sí. Doncs participarem a la fira Sense Filtres, que es fa a l'Espluga de Francolí, dins de la fira agrícola que es fa cada any, la de Sant Vicenç. Doncs aquest any hi ha un nou espai de vins i mira, doncs dona la casualitat que serem tots cellers, doncs que estem, no estem dins d'una DO, som una altra realitat i que també doncs, la fira aquesta de l'Espluga ens acull, no? I estem molt contents de participar-hi. Aquesta és una de les fires que tenim més properes i després al febrer, el cap de setmana, bueno, és un diumenge i un dilluns, el 9 i 10 de febrer, estarem al Saló de Vins Naturals de Barcelona, la Nau Bòstic, que és també una fita superimportant per nosaltres, és una fira internacional de vins naturals i que es fa just a Barcelona, no? En aquest cas molt apropet i també molt contents de participar-hi.
Uh-huh. Participació en fires, internacionals. Teniu alguna novetat de cara a aquest 2025?
No, en quant a vins, no. Seguirem fent i seguim sortint amb els mateixos vins aquest any. Saps que l'any passat, bueno, ja suposo que ho saps, va ser una temporada molt difícil per nosaltres, degut a la sequera. De fet, vam tenir una producció molt minsa aquest any, 2024, i realment no hem pogut fer tot el que volíem fer per falta de raïm. Nosaltres, bueno, tenim les vinyes que tenim i, doncs, bueno, va ser una producció molt minsa i hem pogut fer just el que tenim actualment, no? No podrem treure cap nou producte. I, bueno, res, en principi, novetats en aquest aspecte, cap.
Bueno, però de cara a l'estiu, quan arribi el bon temps, fareu tastos al celler?
Sí. Sí, sí, bueno, la idea és aquesta. Ja fa uns anys que nosaltres els divendres i dissabtes al vespre obrim el celler i servim vins a copes per tothom que vingui i que vulgui venir a passar una estona agradable al nostre celler. Posem música i, bueno, i fem diverses activitats, sempre de cara al vespre, perquè el nostre celler doncs, no té gaire ombra i a l'estiu doncs, sí que és veritat que no és un lloc per estar-hi de dia, sinó que és un lloc per estar-hi més de cara al vespre. I fem unes, bueno, fem activitats això a partir de les 7 de la tarda fins cap allà a les 10, quarts d'11. No, intentem no allargar-ho massa més. I, bueno, i la gent pot vindre allà, tastar uns vinets. Bueno, a vegades doncs, convidem algun restaurant de la zona perquè ens vingui a fer alguna tapeta. I amb això, doncs, bueno, passem una bona estona, sí. I a part, doncs, bueno, seguim fent, com sempre, les nostres activitats enoturístiques, de visita i tast al celler. Això ho fem cada dissabte i cada diumenge a les 12 del migdia. Uh-huh. I, bueno, i sempre amb reserva prèvia, això sí.
Sempre amb reserva prèvia i sempre és un bon moment per obrir una ampolla de vi i una copeta de vi. I si és del celler Carlania, doncs molt millor. Hem parlat amb la Sònia Gomà, propietària del celler Carlania de Barberà de la Conca, a la qual li donem les gràcies i, com diuen, salut.
Molt bé, salut i vi.
Gràcies, fins la propera.
Gràcies.
We'll be right back.
de Déu, senyor, el nostre company, el David Fernández, que té xulletes, bueno, ja, abans tenia xolles, abans tenia unes xolles llargues fins a l'esquena, que arribaven fins al cul gairebé. Ara ja porta un pentinat sí, amb xulletes de Chico Moderno, Yeye. Avui s'ha tret la cua i vinga, i ha deixat el seu heavy interior. M'agrada el heavy, adorem a Satanàs. Bromes a banda, anem a conèixer la banda sonora del dia que ens porta avui des de la nova ràdio de Reus, el roquer més dur, David Fernández. Bona tarda, company.
Hola, Toni, molt bona tarda. Avui ja veus que hem esmolat les guitarres per presentar-vos un power trio tarragoní que respon al nom de Barones, una formació composta per en Robert, l'Òscar i el José, músics que havien estat en bandes com, per exemple, Fall and Devi, Solenoids o Playa Angel, entre d'altres. Una formació de salvatges i melòdics riffs de guitarra que ofereixen doncs, aquesta proposta que podríem englobar dins el punk rock. Una banda que el passat mes de novembre ens va estrenar aquest darrer senzill que estem escoltant, es diu Mujer Incandescente, que podeu trobar a totes les plataformes digitals. Abans, a l'any 2023, al mes de febrer, van editar el seu primer treball, anomenat com ells, Barones, i que es va presentar amb una peça anomenada Veneno, que és la que escoltarem a segona hora i que va ser doncs, el senzill de llançament. Un treball discogràfic, aquell Veneno del 2023, que es va editar en format de vinil de 12 polzades i que es pot adquirir a través del seu Bandcamp, barones.bandcamp.com. Una formació guitarrera tarragonina que el pròxim 25 de gener, per cert, presentaran la seva música a Reus, a la sala Lo Submarino, en el marc d'un concert que han anomenat Barones versus Barones, ja que ajuntarà sobre l'escenari els Barones tarragonins i una altra formació, en aquest cas un power trio de noies anomenat Barones. Una bona ocasió per escoltar bona música en directe, com també podeu fer-ho a través de l'Spotify si voleu tornar a escoltar aquest Mujer Incandescente o algunes de les cançons del seu primer àlbum. Avui, doncs, els Barones són els protagonistes de la banda sonora del dia del Carrer Major. Fins demà!